El matí de Catalunya Ràdio.
Molt bon dia, Martí.
Bon dia, molt content, eh? De fet, jo m'autoproclamo proletari ambiental des de la vida, però des de l'acadèmia, des de la ciència, quan assabarem coses, les hem de poder demostrar. I aleshores, quan ha dit que el nivell cognitiu dels infants baixa per la contaminació i per la falta de verd, no és un comentari d'aquells de barra de bar. No, no, no. Això que ha dit, segur que algú se li han bellugat els mitjons.
Amb Mònica Terribas. El matí de Catalunya Ràdio. Amb Mònica Terribas.
Visca el poble i visca la terra.
I visca la terra.
A Catalunya som més de 7.600.000 persones, però estem molt mal repartits pel territori. Cada vegada més ens concentrem a les ciutats. Un exemple, segons dades del 2018 de l'Institut d'Estadística de Catalunya, de l'IDESCAT, a Neui, a cada quilòmetre quadrat del barcelonès hi ha prop de 15.000 persones. I, en canvi, al Pallars Sobirà, a l'Alta Ribagorça, al Solsonès i a l'Alt Urgell, a cadascuna d'elles n'hi ha menys del 14 per quilòmetre quadrat. 14 persones per quilòmetre quadrat. El món rural segueix perdent població, però com a mínim, s'ha alentit aquest descens. I això és bo per moltes qüestions que ara us explicarem. L'any 2017 es va perdre la meitat de la població que l'any anterior. Avui, a l'Ibisca la Terra, analitzem el despoblament rural. Marc Costa, molt bon dia.
Bon dia.
En Marc Costa és ambientalista i tècnic de la Fundació del Món Rural. Ell, i fa quants, 10 anys que et dediques a estudiar això?
11, concretament.
11 anys que es dedica a estudiar això. De què estem parlant? De la pèrdua d'habitants per comarques? Ara ho repassarem amb ell, però perquè us feu una idea, algunes dades.
El 2% de la població activa de Catalunya es dedica al sector agrari. Aquestes 76.000 persones gestionen el 90% del territori. Cada cop viu menys gent als pobles. L'any 2016, 5.131 persones van marxar-ne. I l'any següent, 2.789, segons dades de la Fundació Món Rural. El món rural també destaca el sobreenvelliment, però també l'increment de persones menors de 35 anys i de la població estrangera. En aquest últim cas, la majoria dones.
Marc, però aquí la qüestió no és, oh, mira, els pobles es buiden, les ciutats s'omplenen. No, no. Això, des del punt de vista medioambiental, és bàsic. Des del punt de vista de l'equilibri territorial, és bàsic. Des del punt de vista de l'economia productiva i de l'equilibri de sectors, és bàsic. Tots aquests factors, a vegades, no els tenim en compte i és el que vosaltres estudieu des de la Fundació, no?
Exacte. És absolutament bàsic, com tu dius. I, bueno, de fet, a vegades perdem de vista que parlem de Catalunya i no tenim prou en compte que és un territori absolutament desequilibrat, és el que apuntàvem ara amb aquestes dades, no? Dos terceres parts de la població viu a la zona metropolitana de Barcelona i a la franja litoral, mentre tenim que el 63% dels municipis catalans tenen menys de 2.000 habitants i més d'una tercera part, és a dir, el 35% de municipis catalans tenen menys de 500 habitants, el que es consideren com a micropobles. Mm. És a dir, tenim una realitat territorial profundament desequilibrada en termes de distribució poblacional. Però més enllà d'això, una mica també el que nosaltres ens dediquem des de fa tants anys és a intentar fomentar el valor estratègic d'aquest món rural. És a dir, resumidament, sense un món rural en bon estat de salut, un país no pot ser sostenible. I això fa un temps enrere, uns anys enrere, semblava que hi havia una sèrie d'idees que estaven bastant consolidades, però dona la sensació de que hem anat cap enrere, no? Penso en exemples de recents que han anat sortint als mitjans, sí, de grups animalistes o amb unes idees potser més aviat disneynianes, no? De Walt Disney, que no pas amb un contingut científic
avalat.
Sí, avalat o rigorós, no? No ho jutjo, eh? Vull dir, si, totes les opinions són respectables, però sí que el modus operandi i aquest assenyalar que comentàvem una mica abans, el sector agrari, s'ha de ser molt prudent i preocupa bastant, no? Perquè l'activitat agrària a Catalunya i a qualsevol altre lloc del món és que és clau, no és una activitat econòmica qualsevol. L'altre dia entrevistàveu també a Marc Castellnou.
Jo ara estava pensant en això, ens hem llegit el pensament, Marc, perquè ara pensava, li preguntaré al Marc, perquè Marc Castellnou va dir, d'aquí 4 dies doblarem la superfície de boscos. Uh-huh. I això, evidentment, és precisament una de les coses que pot combatre el fet de tenir el territori equilibrat, no? Des del punt de vista agrari.
Sí, no només el territori equilibrat, sinó també si pensem en les funcions socials i ambientals que fa l'activitat agrària a casa nostra, molt sovint se'n parla molt puntualment i d'una forma molt, molt banal, però són absolutament claus. És a dir, si el que volem és afavorir un paisatge resilient, un paisatge menys vulnerable, un paisatge que sigui fort, que sigui ric, necessitem l'activitat agrària, necessitem l'activitat ramadera.
Però dèiem en les dades de l'inici que s'ha frenat el descens. Quan mirem les dades, perquè ens has portat, Marc, dades de pèrdua de població del 2017 al 2018, que són les dades més recents que tenim, les comarques que més han perdut, el Montsià, 400 habitants, el Baix Ebre, 312, la Ribera d'Ebre, 239, és a dir, estem parlant de les Terres de l'Ebre, de les Garrigues, del Pallars Jussà, de la Terra Alta, però esteu notant recuperació d'habitants en moltíssimes comarques, també, no?
Clar, quan es parla de despoblament, el que és important, en primer lloc, és identificar de quina escala estem parlant. Si parlem a escala comarcal, com són el cas d'aquestes dades, que de fet són acabades de treure del forn, les estem treballant encara ara, perquè és la comparació entre la pèrdua de població 2017-2018 a nivell comarcal, és important també tenir en compte el que passa a escala municipal. És a dir, del que s'està parlant és d'un canvi de model migratori. De fa unes dècades es parlava de moviments migratoris entre camp-ciutat o rural-urbà, diguem-ne com vulguem, o de la resta de l'estat espanyol, i avui en dia el que estem parlant és de moviments migratoris a petita escala, és a dir, propers, sobretot pel tema dels preus de l'habitatge. No? És a dir, gent que d'un municipi petit, d'un municipi rural, se'n va a viure a la capital de comarca. Amb això què vull dir? Vull dir que es poden donar casos en què a nivell comarcal hi hagi una realitat demogràfica, però que a nivell municipal estiguem perdent habitants en aquests municipis petits. I això és important.
En aquestes dades, que evidentment encara han de passar pel SEDAS i l'anàlisi de la Fundació del Món Rural, a mi m'ha fet especial il·lusió que a partir d'aquestes comarques que hem dit, quan arribem a l'Aran i al Pallars Sobirà, que encara perden, però perden menys del que podria semblar, a partir del Ripollès, que ha incorporat una persona, que seria meravellós que ens truqués, la persona, si ens està sentint, la persona que s'ha incorporat al Ripollès entre el 2017-2018. A partir d'aquí ja hi ha recuperació. El Solsonès, a Conca de Barberà, l'Alt Camp, a la Segarra, al Berguedà, al Pla d'Urgell, al Moianès, a l'Urgell, a la Cerdanya, al Pla d'Estany, a la Garrotxa... És a dir, a partir d'aquí les xifres ja són positives. Això vol dir que, home, s'està produint un canvi. I els canvis es produeixen segurament perquè hi ha consciència en molts àmbits. Perquè algú se'n vagi a viure, necessitem fibra òptica, per exemple, no? Aquest és un dels esculls que tenim, no?
Sí, sí, la fibra òptica, per exemple, una de les coses que identificàvem amb el projecte que estem treballant, l'Observatori del Món Rural, es parla de l'escletxa digital, és a dir, amb les dades de l'última edició, en aquesta última que estem treballant encara hem de veure com ha canviat aquest tant per cent, però es parlava de que només un 20% dels municipis rurals tenien accés a la fibra òptica. Clar, això a nivell de... parlem de moltes condicions, diguéssim, perquè la gent quedi fixada al territori. Això és una d'elles. Aquests serveis són molt importants. O com, per exemple, també amb la valoració dels serveis bàsics. Aquest és un mètode que fèiem més amb entrevistes de qualitat per saber aviam com valorava la gent que viu en els municipis rurals els serveis bàsics. La valoració és molt bona, molt positiva, però suspèn
amb nota baixa
el transport públic. Clar. Vull dir, si no tenim un transport públic que faciliti la comunicació dintre el territori, entre el territori, això també és un greuge comparatiu molt important entre la realitat urbana i la realitat rural.
Clar, Marc, perquè l'altre dia que donàvem la notícia, em sembla que ho comentava jo també ahir, esperant que avui poguessis venir a aprofundir-hi, no? Si tu ets un jove de 18 anys que vols estudiar a la universitat i vius a Berga, i traslladar-te a la Universitat Autònoma cada dia representa 3 hores de viatge, és més que probable que acabis vivint al voltant de la universitat, és més que probable que les teves amistats s'acabin consolidant al voltant de l'entorn on fas vida, és més que probable que et costi molt tornar a viure a Berga. I en canvi, si les comunicacions t'ho faciliten, és més probable que puguis afincar-te al teu lloc d'origen, no?
Sí, sí, absolutament. I això ho hem viscut de primera mà. Jo quan estudiava a la universitat recordo companys de la comarca veïna, de fet, d'allà a la vora, no? Però del Berguedà, que havien, o jo mateix, havíem d'anar a viure a Cerdanyola o a Bellaterra per poder estudiar la carrera. I llavors, com a contrapunt, vaig tenir l'oportunitat també d'estudiar durant uns anys a Finlàndia, i la realitat és absolutament diferent. A nivell de comunicació hi havia gent que no necessàriament havia de viure a Helsinki, en aquest cas, per venir a estudiar.
Per tant, les comunicacions, factor clau, la fibra òptica, perquè els emprenedors, els joves emprenedors, els que volen i poden establir-se en llocs petits fent feina a distància, perquè cada vegada anem cap a un tipus d'economia que això ens ho permetrà, és bàsic. Però després hi ha una qüestió, les escoles.
Sí, absolutament. Les escoles rurals, i en aquest cas em sembla que avui també tindrem l'oportunitat de conèixer el cas de
Borredà.
De Borredà, són absolutament necessàries i és... De fet, un model, a més, a partir de projectes comunitaris, que el que fa és vincular també a l'alumnat, aquesta canalla, diguéssim, amb el territori, i això és molt important que es faci.
Tenim, com ara ens avançava ja Marc Costa, una unitat mòbil preparada per il·lustrar això que ens està explicant avui en Marc aquí, des de la Fundació del Món Rural, aquests estudis que estem fent. Hem volgut anar fins a Borredà, al Berguedà, precisament, perquè és un dels casos que es plantegen com a diferents. Borredà té 456 habitants i fa 10 anys en tenia més de 600. Montse Barcón, molt bon dia.
Bon dia, des de les muntanyes, amb unes vistes impressionants. Que bonic és tota aquesta zona. Sí, Mònica, estem aquí a Borredà, som aquí, i van crear aquí a Borredà, van veure necessari crear una campanya per animar a la gent a venir-hi a viure. Escoltem-la.
Vam arribar a Borredà fa 5 anys. Jo encara era molt petita. L'únic que recordo és que els pares em deien que aquí trobaríem la vida real. Venim d'una gran ciutat. Allà, cada matí, el pare em portava en cotxe a l'escola. Aquí, ell em segueix acompanyant a l'escola, però hi anem a peu. La mare m'explica que comprem verdures dels pagesos de la comarca. A les botigues aprenc el que és més saludable. Però el que més m'agrada és la tarda. Els pares em deixen anar a jugar amb els amics de l'escola. Fem cabanyes al bosc o juguem a futbol a la plaça. I de vegades també anem amb el pare en bici, o al meu lloc preferit de Borredà, el Gorg del Salt. La cascada d'aigua és una passada. Els dies passen molt ràpid. La mare diu que això vol dir que m'ho passo bé. I jo veig que ells també estan molt bé a Borredà. Potser és això, la vida real.
Vinc d'un poble vora el mar que banya els seus amors en una platja sense arena.
Ara hi ha molts de vosaltres que esteu vivint a les ciutats i que dieu, va, sí, però, ja ho sabem, això. Es tracta de que, vivint en llocs petits com Borredà, tinguin el màxim d'accessos i facilitats a totes les coses que també donen les ciutats. Aquesta és la clau. Montse, tens al costat la Neus Alcanyit i la Marga Baldà, que és precisament aquesta nena que sentíem, no?
Sí, Mar, hola.
Hola.
Hem vingut aquí a la teva escola perquè vas fer aquest vídeo dient que aquesta era la vida real. Escolta'm, per què t'agrada tant viure aquí a Borredà?
M'agrada perquè és un poble petit i tenim una escola petita on les mestres poden estar molt per nosaltres i el poble és maco i podem anar soles amb les amigues pel poble i és maco. I preciós.
Maco i preciós. Què diu la Neus? Que ens digui els inconvenients, que la Mar veig que...
Sí, tinc el Sergi, el pare també, que també ens acompanya, en Sergi Gavaldà, preparadíssim, que té claríssim tots els desavantatges. Vol reivindicar una miqueta algunes coses, i també la Neus. Que, Neus, a mi m'agradaria que m'expliquessis com vam prendre la decisió de venir aquí, per què, i per què us hi heu quedat, sobretot.
El fet d'anar al món rural... És una cosa que, no sé, suposo que ja vam néixer amb això o sempre havíem vist. El que passa que van passant els anys i com que no trobes el moment. I va arribar un dia que vam fer el pas i vam anar a petar una mica aquí a Borredà de casualitat i vam trobar l'escola. I ja està. I aquí els nostres fills van dir, sí, mama, volem anar a aquesta escola. I ja ens hem quedat. I la veritat és que a partir d'aquí... Pues hem trobat la feina, el meu company se l'ha portat de... Bueno, teletreballa.
Sí.
I tu ets mestra?
Jo soc professora de secundària, estic a l'Institut de Ripoll, i llavors ara doncs, ho tinc aquí a propet.
Clar. I deies que el Sergi treballa amb teletreball, fibra òptica, accessos, velocitat, transports, comunicacions, tot això? Controlat a Borredà, Sergi?
Bueno, controlat no, la veritat és que no, però bueno, una mica això són serveis que fan falta en el món rural, com ja heu vingut dient, però estem nosaltres també, la gent del territori, doncs intentant moure-ho, i de fet aquí a Borredà, per exemple, és una de les mancances que tenim. Tenim una certa connectivitat amb 3G, però clar, pels que treballem i per les circumstàncies que a vegades es donen, que a vegades hi ha molta gent, per exemple a l'estiu, doncs la connexió no és com hauria de ser.
A veure, Marc, perdona, Sergi, per anar-ho complementant, quines són els punts negres que tenim de connectivitat a Catalunya?
Bàsicament tot el que és l'interior de Catalunya hi ha una gran diferència, no tenim identificat per zones concretes, però hi ha una diferència abismal entre el que és l'interior de Catalunya amb
la resta,
la zona metropolitana o les grans capitals,
diguem. I ells, estem parlant amb Borredà, però estem veient que la pèrdua d'habitants per comarques són les Terres de l'Ebre. Això ho teniu identificat vosaltres també així? Té algunes causes o no?
No ho tenim, o sigui, l'Observatori del Món Rural el que fa és apunta tendències, el que no fa és una anàlisi exhaustiu i molt al detall, diguéssim, agafa grans indicadors, diguéssim, i els posa sobre paper. Uh-huh. No intenta buscar la casuística o la causa de cada cas concret. Sí que és cert que tenim des de l'any passat, des de l'edició de l'any passat, una anàlisi a nivell, informes a nivell comarcal, per tant, llavors es tractaria de veure, aviam, la comarca del Berguedà amb quines dades indiquen, però el que sí que voldria apuntar és el tema de l'envelliment, també, que no en parlem. És a dir, és important el tema...
Sí, perquè
tema
ara la Mar, tu quants anys tens?
Tinc 9 anys.
Tu tens 9 anys. I tu veus molts nens i nenes a Borredà? Quants sou a la classe?
A la classe, bueno, estem en classes i primària és tot una classe, i llavors hi ha infantil i l'escola bressol.
A l'escola rural, que a més les escoles rurals han provat ser d'una altíssima eficiència educativa, amb aquesta barreja i amb aquesta capacitat. La mare ens deia que estan molt per ella. Està dient aquí en Marc, que és un expert, Marc, en tota aquesta qüestió dels pobles petits i si viu molta menys gent, i ell deia que tenim un problema d'envelliment. Tu hi veus molta gent gran aquí a Borredà? Gent molt gran o què?
Bastanta, la majoria.
La majoria són gent gran, no, Mar? Sí? I tu hi parles? Els coneixes?
Alguns, sí.
Alguns. El contacte intergeneracional, Neus Alcañiz i Sergi Gavaldà, també és un factor positiu en aquests pobles, no?
Sí, la veritat és que això, clar, són els nostres veïns i en cada moment, i des de l'escola, l'AMPA, intentem treballar amb l'Associació de Gent Gran i intentar pues, això, la intergeneracionalitat aquesta tan necessària perquè som tan pocs, al final.
Però l'envell... Digues.
No, que abans també comentaven altres desavantatges, a part d'això, fibra òptica, que sembla que arribarà, és el tema dels serveis, no? Neus, m'explicaves? Pediatria,
sí,
per exemple.
Sí, això és una contínua lluita. De moment nosaltres encara tenim pediatra, tenim el CAP, però sempre sabem que penja d'un fil. Ara han tret els caixers, que això també és una dificultat per la gent gran, molt gran. Els joves, mira, ens hi hem adaptat més o menys fàcilment, però la gent gran és un delta baix per ells. Tots aquests serveis els estem lluitant cada dia, és la nostra lluita.
Però com dèieu, un dels factors claus, el motor importantíssim per venir a viure aquí a Borredà, i una de les coses que va fer que us quedéssiu, és l'escola. Aquesta escola que té 20 nens i que porta amb molt de carinyo la Marina Almenara, que és la directora de l'escola, i de la ZER, la zona d'escolarització rural. I t'haig d'explicar que tenen una metodologia, una manera de treballar molt experimental, molt vivencial en aquesta escola. És una escola diferent a tot, no, Marina? Ens ho pots explicar?
Sí, bon dia. Doncs bé, l'escola de Borredà forma part de la ZER Berguedà Centre, com molt bé has dit, juntament amb l'escola de Vilada. El nostre projecte educatiu és de la ZER i les dues escoles treballem això, com dius tu, doncs d'una manera molt vivencial, on els nens doncs realment sí que són els protagonistes d'aquest aprenentatge, i ells és que no, o sigui, aprenen a partir del que ells fan i el que ells viuen a l'escola i amb l'entorn que tenim al voltant, que és un recurs doncs, més i molt important que tenim.
Mm-hmm. Que no necessiteu ni llibres, ni exàmens, ni notes?
No, a l'escola no tenim llibres i treballem doncs, per diferents franges horàries. Comencem al matí doncs, amb una estona d'espais d'aprenentatge en els que els nens troben diferents propostes que ells doncs, de forma experimental i manipulativa doncs, aprenen les llengües i les matemàtiques.
Ara tens 20 nens a càrrec, però temps per la continuïtat del projecte? Esteu sempre amb l'amenaça, amb l'espasa de Mocles, el clatell de, ai, si no ve gent pot tancar l'escola.
Mira, doncs fa 3 anys enrere vam començar l'escola amb 9 nens, vam començar un mes de setembre amb 9 nens, i aquell any doncs, van començar a caure a comptagotes doncs, algun infant més a l'escola, i ja et dic, doncs, de 3 anys enrere avui, que som 20,
I teniu nens fins i tot d'un anyet.
Exacte, sí. I el Departament d'Ensenyament doncs el que va fer va ser crear aquest pla pilot que tenim aquí a l'escola i a l'ESER, que és de tenir les llars d'infants a l'escola rural. Per tant, tenim nens des d'un any fins a 6 que podem tenir aquí a l'escola.
Montse Barcón, jo crec que és una imatge, la que es pot fer l'oient amb aquesta unitat mòbil de l'Us Fem Casa avui de la Montse Barcón, d'un exemple, el de Borredà. L'escola és estratègica per lluitar contra l'envelliment, perquè si no, aquest és un dels problemes intrínsecs del despoblament. Però aquest no és un problema únicament de Catalunya, és un problema a nivell de tota Europa.
Segons dades del 2017, al global de la Unió Europea, el 28% de la població viu a les zones rurals. Per tant, una immensa majoria vivim a l'àmbit urbà. Segons l'Eurostat, del 2010 al 2015 hi va haver un increment de l'1,7% de gent que van a viure als pobles. Segons les projeccions oficials, el 2050, 24 milions de persones més passaran a viure a les regions urbanes i prop de 8 milions marxaran dels pobles.
I la clau, l'economia i el valor afegit, lluitar contra l'envelliment, Marc Costa, aquests són punts estratègics, no? Perquè l'economia, ara ens ho deien Sergi i la Mar, el tipus de feines que puguin fer les persones que vulguin viure en els entorns rurals no t'obliguin a estar a la ciutat, ho puguis fer des dels pobles, no?
Sí, evidentment, bueno, tot aquest s'està ampliant, diguéssim, tot aquest ventall de possibilitats, però el que també és important de destacar és que a banda de que necessitem immigració, és a dir, sense immigració, el món rural no té capacitat per renovar la població. Per creixement natural no hi ha capacitat, perquè la piràmide per baix s'escurça, no? Per tant, necessitem immigració, necessitem fixació de la població al territori, com els casos aquests que estem comentant, que són molt interessants, però alhora també és molt important que no perdem de vista que es necessita activitat agrària, és a dir, necessitem gent al món rural, necessitem habitants del món rural al territori, però necessitem gent que treballi la terra. Sense gent que treballi la terra, el paisatge se'ns desmorona. Per tant, també voldria afegir aquest contrapunt, no?, de que
no només necessitem tenir fibra òptica perquè treballin a distància, necessitem que treballin la terra.
Pagesia, sí.
Sí, perquè nosaltres vam fer una en primera persona al plural amb una experiència de 4 joves diferents que havien anat a viure, a fer de pagès, i hi havia experiències meravelloses, perquè hi havia aquesta voluntat que dius tu, Marc, de dir no, és que nosaltres venim a fer de pagesos. No?
Sí, hi ha projectes molt interessants, hi ha projectes brutals al territori.
I com un altre factor seria com incentivar a través de tractes fiscals, aquí sí que es podria fer una política per afavorir que no es produeixi aquest despoblament, no?, des del punt de vista
econòmic. Sí, hi ha 1.000 opcions i 1.000 mesures a contemplar. Mira, com un exemple, fa uns anys també vam fer un exercici imaginari de si poguéssim posar valor a aquestes funcions socials i ambientals que dèiem abans de l'activitat agrària, quin valor econòmic estaríem parlant amb externalitats, perquè ens entenguem, no? Allò que no reconeix, no està reconegut als preus de mercat. Doncs l'activitat agrària reportaria cada any 9.000 milions d'euros a la societat catalana. Externalitats negatives també n'hi ha, i es calculaven al voltant dels 900 milions d'euros. Però això què vol dir? Vol dir que si parléssim en termes de benestar a la societat, la pagesia, l'activitat agrària, que tant s'assenyala i a vegades
vida,
tant es criminalitza,
i la vida més saludable, en termes de salut i de rendiment de costos de salut pública.
Ens reportaria uns 1.000 euros per habitant a l'any. Clar, per tant, el que deia abans, no és una activitat econòmica qualsevol, no per fer comparacions banals, no? Però a vegades es parla molt del sector de l'automòbil, però és que no és una activitat econòmica la pagesia qualsevol, sinó que en termes estratègics és clau, perquè és que ens està tocant la nostra butxaca, per dir-ho clar.
Montse, tu no t'hi podràs quedar, aquí dalt a Borredà.
Ja ho estic veient.
Em sap greu, no t'hi podràs quedar. Però ens agradarà d'aquí un temps venir a veure la Mar. Mar, trobes a faltar alguna cosa de la ciutat o no? Se t'ha escapat la nena?
Els amics i la majoria de la família la tinc allà.
I vas i vens amb quan trigues a baixar?
A Cerdanyola, una hora i mitja.
I tens la família a Cerdanyola?
Sí.
I amb una hora i mitja hi ets, no?
Sí.
Val. Però podríem millorar des del punt de vista de les comunicacions o què? Què diuen els pares quan baixen?
Es podria millorar.
Home,
hi ha un canvi de corbeta que Déu-n'hi-do,
eh? No és tan important, no?
Ho hem de dir tot, eh?
Sí, nosaltres ja quasi ni les veiem, eh, les corbes. Però sí.
Jo les he vist.
La gent de fora sí que ho veuen molt, això.
Moltes gràcies a tots els qui sou i a totes els qui sou a Borredà per explicar-nos això. Una abraçada ben forta.
Per tu.
Que vagi bé. Marc Costa, no serà l'última vegada que parlarem d'aquesta qüestió, però les dades últimes, tu les deixes en positiu, aquestes que hem donat, o no? Sí, no?
Hi ha dades per ser optimistes i al final també és una opció personal de cadascú, no? Jo prefereixo quedar-me amb les lectures positives que no pas amb les negatives.
Jo en veig més números en positiu que en negatiu.
Sí, no, i també el que parlàvem abans, hi ha les últimes dades de l'edició anterior de l'Observatori del Món Rural apuntaven que hi ha 32 municipis rurals menys sense llar d'infants. És a dir, això és una millora
és
important.
Millor, clar.
Per tant, ja hi ha coses que es van fent i que anem cap a millor. Ara, amb el tema del despoblament, és important que s'agafin períodes o escales temporals a llarg abast per veure què és el que està passant en cada una de les zones. I també és molt important entendre que no hi ha una realitat única per un espai rural. És a dir, l'espai rural no és únic a Catalunya, sinó que depèn molt de cada zona, mm-hmm, les realitats que hi pugui haver.
Marc Costa, moltíssimes gràcies per fer possible avui a l'Ibisca la Terra una visió sobre plantejaments que segurament ens hem de fer cadascú de nosaltres. Com volem viure la nostra vida i les generacions següents dins del nostre territori per tenir una salut millor, entre d'altres coses, mental i física. Marc, gràcies. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Tenim una última hora.
El Matí de Catalunya Ràdio.